dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. No és un programa més, és l'últim bon dia per part meva aquí a Ràdio Estel. Algú em va dir que a la ràdio les coses importants es diuen i s'expliquen a les 8 del matí. Això vol dir que ara és el lloc i és l'hora. Dilluns ho vaig avançar. La vida són etapes, les feines són finestres que s'obren, després són portes que es tanquen. Avui li toca posar el punt final a aquest programa i per això aquest matí i a aquesta hora i aquí tenia ganes de dir-vos que gràcies. Gràcies als qui heu decidit que podent escoltar una altra ràdio ens fèieu confiança cada dia. Gràcies al David i al Pau per 2 anys aguantant-me, demanant si demà podem tenir a no sé quin convidat o preguntant-los a qui podíem buscar per parlar de qualsevol tema. Gràcies a l'Anna, l'Olma, el Xavi pels bon dia entre lleganyes a les 6, per aquesta notícia així no l'entenc o pels això també ho hauríem d'afegir. Gràcies a la Sílvia, a la Judit, al Pere, a la Carla i a la Júlia per aguantar els dubtes i els canvis de tema a la tarda. Gràcies a l'Eva, a la Mercè, a la Vanessa, a la Maria José per fer-nos existir les xarxes. Gràcies al Jordi per escoltar i per fer sonar amb el d'avui, atenció, 425 programes, Jordi. Gràcies a l'Àngels pels bon dia amb un somriure. Plovia, nevava, bé, això aquí a Barcelona no ho fa. Feia sol, feia núvol, feia fred, feia calor, era de dia o era de nit. Gràcies a la Maria Sierra per la música, a la Mercè, a l'Olga, a la Marta i a l'Oriol per omplir amb talent, amb passió i amb amistat l'antena cada dia, des del matí fins a l'hora de dinar, i gràcies al Toni per haver-ho fet possible des del despatx més compromès de tots, perquè aquí tothom hi pogués dir la seva. Podria dir més noms, segur que me n'he deixat algun, a qui m'hagi deixat disculpes. El més difícil quan comença un projecte és fer el primer programa. El més complicat és fer-ne la resta. Nosaltres ho hem aconseguit, i jo crec que de quina manera, 425 dies. La ràdio, a partir de la temporada vinent, obrirà una altra finestra. Tota la sort i els encerts, una abraçada a tothom. Dit això, i encara que sigui per darrera vegada, actualitzem el dia en 6 minuts, avui, que és divendres, 21 de juliol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Mira, hi ha coses que no fallen. A aquesta hora estem pendents de la línia R12 de Rodalies, on no circularan trens fins d'aquí a una hora com a mínim, entre Manresa i Calaf. Tot per un incendi a la catenària d'un tren aquest vespre que ha acabat deixant 8 persones ferides. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El foc ha afectat el sostre d'un dels vagons del tren que circulava a direcció Cervera i va quedar aturat entre 2 túnels al Rajadell, al Bages. 9 dotacions de bombers s'hi han desplaçat fins a l'incendi per apagar el foc i evacuar els 70 viatgers que anaven al tren. Estarem pendents si en una hora torna la circulació de trens a l'R12 i també dels retards d'uns 10 minuts a l'R4 per l'avaria en un altre tren.
I atenció que encara es pot votar per correu, es podrà fins avui a les 2 del migdia. La Junta Electoral Central ha acceptat la petició de Correus d'ampliar el termini de vot per poder acabar de repartir la documentació que els quedava encara pendent.
Segons l'empresa pública, dimarts encara no havien recollit la documentació per votar un 9% dels que havien demanat el vot per correu. Ahir a Catalunya faltaven per entregar els vots a 15.000 persones, tal com va explicar des de la UGT aquest programa. Avui, a les 2 del migdia, s'acaba el temps per votar per Correus.
Últim dia aquest divendres de la campanya electoral, el PSOE i el Partit Popular segueixen frec a frec i mantenen la lluita per liderar el bloc que pugui sumar una majoria aquest diumenge a la nit quan s'obrin les urnes i acabar formant un govern a la Moncloa.
Els socialistes asseguren que estan de remuntada mentre els populars apel·len al vot útil per desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Els independentistes mantenen les desavinences i des de Junts acusen els republicans de rebaixar el preu de la investidura. Yolanda Díaz assegura que el Partit Popular i Vox volen incendiar Catalunya.
De com ha anat aquesta campanya electoral, del que pugui passar a partir dels resultats del 23 de juliol, del dibuix que en faran aquestes eleccions, on poden fer d'aquestes eleccions el mapa polític i sociològic de Catalunya, en parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz, que és el director del Centre d'Estudis d'Opinió i que serà amb nosaltres avui a partir de 3:15 del matí. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra vigilaran 1 miler d'agressors sexuals per evitar que reincideixin. La policia catalana ha creat una unitat especialitzada per controlar aquest tipus de delinqüents per evitar que tornin a cometre cap agressió sexual.
Les denúncies per agressions sexuals han crescut i la policia catalana ha decidit crear un cos d'agents especialitzat en seguir i controlar aquests delinqüents per evitar que tornin a reincidir a Catalunya. Hi ha 1 miler d'agressors sexuals que tenen risc de tornar a cometre un crim.
La directora del geriàtric que va ocultar un brot de salmonella a Barcelona continua treballant al centre. Avui ho explica el periòdico.
La directora va ser cessada per ordre de la Generalitat quan es va tenir coneixement que el brot s'havia ocultat a les agències de salut pública, però el centre la manté actualment com a subdirectora. També es mantenen a la cúpula els altres directius que el jutge investiga per aquest brot de salmonellosi que va deixar 8 residents morts.
La Comissió Europea assegura que el govern espanyol es va comprometre a tornar a posar peatges a les autopistes i autovies espanyoles l'any vinent. Europa contradiu d'aquesta manera el govern espanyol, que en campanya ha assegurat que no s'ho ha plantejat.
Brussel·les assegura que l'executiu de Pedro Sánchez va incloure la implantació de peatges, autopistes i autovies a partir del 2024 com a part del pla de recuperació de l'Estat per poder rebre fons europeus. Així, esmena la pàgina la ministra Raquel Sánchez, que va desmentir aquesta opció després que la DGT la tornés a plantejar.
La justícia torna a investigar Shakira. Un jutjat d'Esplugues obre una altra causa contra la cantant per frau fiscal a Hisenda, després d'una nova denúncia presentada per la Fiscalia.
La cantant colombiana assegura que sempre ha complert amb totes les obligacions i ha pagat tots els impostos. És el segon cas que investiga Shakira, ja que el 20 de novembre s'haurà d'enfrontar un judici per defraudar 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014. La Fiscalia li demana 8 anys de presó.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola femenina de futbol debut avui a 2:15 del matí contra Costa Rica al Mundial. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. El seleccionador Jorge Vilda assegura que l'equip està preparat, però de moment continua el dubte de si Alexia Putella sortirà a l'11 titular, perquè no volen córrer riscos després que l'any passat es lesionés a 3 dies del debut.
En bàsquet, el Barça ha comunicat a Nikola Mirotić de manera oficial i unilateral la rescisió del seu contracte.
El montenegrí ara té 20 dies per denunciar el Barça per acomiadament improcedent, i en cas que aquesta denúncia tiri endavant, un jutge haurà d'escoltar els arguments de totes dues parts.
Gràcies, Anna. Us ho expliquem al detall al temps dels esports. Va pel camí més complicat, de moment, aquesta rescisió de Mirotić. Anem al trànsit. És divendres, és 21 de juliol. La qüestió és si algú avui tenia ganes de fer cua a primera hora al matí a les carreteres. Això ho sap, com sempre, l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Normalitzada ja la situació a l'A2, al tram de Lleida en sentit oest, on hi ha hagut un accident a primera hora i es genera un tram d'un quilòmetre d'aturades. A aquesta hora s'han anat intensificant, això sí, a alguns punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la C58 en sentit nord, amb cues arribant a l'enllaç amb l'AP7 a Barberà i Ripollet. També cap al sud hi ha circulació lenta al tram de Badia, i a les rondes, on hi ha més cues, és a la litoral en sentit sud, amb un tram de 4 quilòmetres d'aturades esporàdiques entre la Diagonal i la Barceloneta, i en el mateix sentit no hi ha retencions, però sí força densitat a la B20 a Horta i a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. I els detalls de la previsió meteorològica d'aquest divendres i també pel cap de setmana, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per un ambient una miqueta més ennuvolat, uns núvols que estaran presents al llarg del dia, però també veurem el sol. I això sí, per unes temperatures més baixes que en dies anteriors. Aquest ascens es notarà molt més allà on ha fet més calor aquests últims dies, especialment comarques de l'interior. Tot i això, encara màximes de 33-34 graus a la costa, les temperatures al voltant dels 29-30, però amb unes humitats molt altes de més del 70-80%, i per tant amb molta xafogó. Per tant, a la costa aquest ascens tèrmic pràcticament ni el notarem. Els núvols que tenim ara mateix, a partir de migdia, creixeran a les comarques del Pirineu, Prepirineu, i acabaran donant ruixats i tempestes que, avançada la tarda, també arribarien a punts de la Catalunya interior i també a les muntanyes del sud de Tarragona. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte temperatures més o menys com les d'avui. De cara a diumenge, les temperatures tornarien altra vegada a pujar 1 o 2 graus. Demà, amb més clarines que no pas avui, algun ruixat aïllat a mitja tarda a les comarques del Pirineu, i la mateixa situació tindrem de cara a diumenge.
Gràcies, Jordi. Passen 9 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest divendres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Aquest matí estem pendents de la línia R12 de Rodalies. Us explicàvem en arrencar que, com a mínim fins a les 9 del matí avui, no hi circularan trens. Tot plegat és conseqüència de l'incendi que es va viure a la catenària en un tren, també el seu pantògraf, aquest vespre, un incendi que ha acabat deixant 8 persones ferides de caràcter lleu. Era un tren que viatjava en direcció a Cervera i que va quedar aturat entre dos túnels a Rajadell, a la comarca del Bages. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El foc ha afectat la part superior d'un dels vagons. El succés ha provocat que la línia R12 quedés tallada entre Rajadell i Calaf, a l'Anoia. 9 dotacions dels bombers s'han desplaçat a l'indret per apagar l'incendi i per acompanyar fins a l'estació la 70ena de persones que viatjaven en aquest tren. El sistema d'emergències mèdiques també ha activat 2 ambulàncies terrestres.
A aquesta hora del matí s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera per la mobilitat dels viatgers. Evidentment, s'està intentant treballar per recuperar el servei normal amb tren en aquesta línia R12. També a aquesta hora DIF informa que han aconseguit recuperar els problemes que hi havia per un tren avariat a la línia R4 a Barcelona, i per tant aquesta línia, que estava circulant amb retards d'entre 10 i 15 minuts, a poc i a partir d'ara hauria de recuperar també la normalitat. A partir de les 9 us ho actualitzem tot plegat. A veure, d'entrada, ahir en vam parlar una bona estona al programa. Sapigueu que fins al migdia, fins a les 2, avui encara es pot votar per correu, tot plegat perquè la Junta Electoral ha autoritzat Correus a ampliar el termini per dipositar el vot anticipat, que acabava ahir a les 10 de la nit, fins avui a l'hora de dinar, amb l'objectiu que Correus pogués acabar de repartir tota la documentació als qui volen fer aquest tipus de vot.
La decisió de l'àrbitre electoral arriba després que Correus ho demanés, justificant la petició per facilitar la gestió a les persones que han canviat la direcció d'entrega que havien indicat en un principi. Els informes de Correus posaven en relleu que, per molt que ja s'hagi entregat tota la documentació electoral, encara el 18 de juliol estaven pendents de recollida pels electors un 9% dels enviaments fets. Ahir, a Catalunya, encara faltaven per entregar els vots a 15.000 persones. Ho explicava el secretari general del sector postal UGT Serveis Públics de Catalunya, Rubén Valdés, en aquest mateix programa.
En Cataluña fueron 270.000 solicitudes, voto por correo. Y calculamos que a día de hoy hay unas 15.000, más o menos, orientativamente, de ciudadanos que tienen su hoja de aviso en su domicilio, porque han estado ausentes en los 2 intentos de reparto.
Aquest vot per correu que es podrà fer coincidint amb l'últim dia de la campanya electoral. Per fi, avui s'acaba la campanya electoral. S'acaba amb una situació de frec a frec, de batalla intensa entre el PSOE i el Partit Popular. Mentrestant, els partits independentistes estan protagonitzant retrets i desavinences en aquest tram final de la campanya, buscant el vot per diumenge.
Junts per Catalunya ha mostrat la seva oposició frontal a la proposta del president Pere Aragonès davant una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. En aquest sentit, la candidata Míriam Nogueras assegura que s'ha de fer un pas endavant i no enrere.
I amb tots els respectes al president Aragonès, la proposta de Catalunya el 2023 no pot ser la mateixa proposta que fa 20 anys. No per l'1 d'octubre, no després de presó i exili, no després de tantes mentides, no després de deixar-nos secs, no després de la humiliació, no després de tot l'esforç del poble de Catalunya.
I Esquerra Republicana ha respost al candidat socialista Pedro Sánchez després que el president espanyol assegurés que no hi haurà referèndum a Catalunya.
La número 2 de la llista d'Esquerra a les eleccions, Teresa Jordà, ha recordat al president espanyol que també va negar que els presos sortirien de la presó i que no desapareixeria la sedició. Al seu torn, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que l'escenari polític actual no és ni més complex ni més difícil que altres vegades on els republicans ja han guanyat a la dreta i l'extrema dreta i fins i tot han tombat la monarquia.
De la seva banda, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, reivindica la votació d'un acord a la taula de diàleg i assegura que el PP i Vox volen incendiar Catalunya. Ho ha dit des de l'acte central de la seva campanya, que l'ha fet a l'Hospitalet de Llobregat. Tenia unes 3.000 persones de públic. L'acte també ha comptat amb la participació de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que s'ha declarat la seva motomami. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Sumar-se a ser més fort després del debat contra Vox, i Colau ha aprofitat l'optimisme per elevar Díaz a la categoria de superestrella.
Les pusiste en evidencia, Yolanda, te tengo que decir, como una reina. Pero como una reina de las buenas. Como una reina... Como una reina... No de las que son por herencia sanguínea. Como una reina de las que elige el pueblo. Como Rosalía. Igual lo hizo ayer Yolanda. Como Rosalía.
Díaz ha demanat el vot per evitar que Vox acabi incendiant Catalunya i també s'ha compromès a que els catalans puguin votar els acords de la taula de diàleg.
Queremos hacer lo que se hace en política, dialogar con Cataluña, dialogar con Cataluña, dialogar con Cataluña, dialogar con Cataluña y hacer algo más.
Queremos alcanzar un acuerdo para los catalanes y las catalanas. Queremos un acuerdo de una vez por todas para los catalanes y las catalanas. Y queremos algo más. Cuando tengamos un acuerdo, por supuesto, los catalanes y las catalanas vais a votar.
La candidata ha alternat el seu discurs en castellà amb algunes frases en gallec i ha demanat el vot per fer front a Vox i poder parlar, diu, la llengua que cadascú li doni la gana.
Gràcies, Judit, qui tampoc s'ha volgut perdre el penúltim acte de campanya del Partit Popular és l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat el vot a tots els ciutadans que el van votar a ell, tot i ser d'ideologies oposades o ben diferents a la del PP.
Yo estoy seguro que aquí hay personas que no han votado en unas generales al Partido Popular. Estoy seguro. Pero yo quiero dirigirme a todos vosotros y al conjunto de vecinos de Badalona para decirles que el próximo domingo les pido que vuelvan a confiar en nuestro proyecto. Y se lo pido a aquellas personas que no lo han hecho nunca. Se lo pido a esos vecinos que son socialistas, que son de Podemos, que son independentistas.
Mentrestant, Pedro Sánchez assegura que els socialistes estan en plena remuntada en aquesta darrera setmana de la campanya electoral. Assegura Pedro Sánchez que això contrasta amb un Partit Popular enfonsat. En el seu penúltim acte de campanya, Pedro Sánchez apela també als votants del Partit Popular.
Pido el voto de todo el mundo, incluso de la gente que ha votado al Partido Popular y no quiere que gobierne con Abascal. Aquí está el Partido Socialista para que España continúe avanzando, porque no estarán de acuerdo con nuestra ideología, pero hay algo que nos une a todos y a todas, y es no retroceder ni 10 años en derechos de los trabajadores y de los pensionistas, ni 20 años en derechos del colectivo LGTBI, ni 40 años en los derechos de las mujeres.
Vinga, que aquesta campanya electoral li queden tot just 24 hores. Són, evidentment, unes eleccions transcendents. Seran unes eleccions interessants d'analitzar, de veure quin mapa polític i sociològic deixen les urnes també aquí a Catalunya. D'això en parlarem d'aquí a mitja hora amb el comptada, amb el Jordi Muñoz, que és director del Centre d'Estudis d'Opinió. És també politòleg i coneix molt bé la fotografia del país perquè és ell qui en va fer la darrera en el baròmetre del CEO que vam conèixer tot just fa uns quants dies. Mentrestant, i per cert, el País Valencià, el nou conseller d'Educació del govern de Partit Popular i Vox, el popular José Antonio Rovira, preveu que el català deixi de ser llengua vehicular a l'ensenyament a les 8 comarques castellanoparlants de la comunitat autònoma valenciana.
Rovira ha rebut aquest dijous la cartera d'abans de la seva predecessora, Raquel Tamarit, i ha anunciat que abordarà la qüestió del plurilingüisme per fer algunes modificacions. El conseller ha destacat la incongruència que hi ha en aquestes 8 comarques, on la llei d'ús i ensenyament preveu l'exempció d'estudiar l'assignatura de valencià, mentre la llei de plurilingüisme preveu una quota del 25% de l'ensenyament en aquesta llengua.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Els Mossos d'Esquadra incrementaran el seguiment als agressors sexuals amb risc de reincidir davant l'augment de denúncies que hi ha a Catalunya per delictes sexuals. Avui, un miler d'agressors sexuals a Catalunya són considerats de risc de tornar a cometre un delicte sexual. Un miler. Per fer-ho, per fer-ne la vigilància, els Mossos han creat una nova unitat centrada en vigilar aquests agressors potencialment reincidents o que ja han reincidit. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Durant el primer semestre del 2023, les denúncies per delictes sexuals a Catalunya han pujat un 16% respecte al mateix període de l'any passat, situant-se ara en 2.600. Del miler d'agressors sexuals amb risc a reincidir, la gran majoria són condemnats o investigats amb mesures cautelars, com prohibit apropar-se a la víctima. Davant d'aquestes dades, els Mossos d'Esquadra han creat una nova unitat central d'intel·ligència dins l'àrea central de violències sexuals que centralitzarà aquesta vigilància. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, ha assegurat que així augmentaran el control cap a l'agressor.
I ara el pas que es fa és sobretenir un control d'aquests autors, però no només un control físic, que això evidentment ja es feia i que aquest s'ampliarà, perquè en el moment en què tu dotes de recursos, etc., hi haurà major control, però a la vegada tindràs intel·ligència sobre aquest tercer focus, sobre aquesta tercer pilar de la intervenció policial.
La nova unitat marcarà uns mínims sobre com ha de fer cada àrea d'investigació dels Mossos al seguiment de l'agressor. Un control que sempre es fa sota una ordre judicial o per part de la Fiscalia. A més, l'àrea central de violències sexuals tindrà dues unitats especialitzades per tipologia de delictes. Per tot plegat, es doblaran el nombre d'agents a l'àrea fins a arribar a la cinquantena de policies.
Gràcies, Sílvia. I precisament sobre agressions sexuals, 3 de cada 4 europeus, afortunadament, consideren que l'abús sexual infantil a través de les xarxes és un problema. Malauradament, el que també consideren és que cada vegada està més estès.
De fet, així ho indica el baròmetre Protecció dels Nens contra l'Abús Sexual en Línia, publicat per la Comissió Europea. Segons aquesta enquesta, un 92% dels ciutadans creuen que els menors estan més exposats que abans, mentre que un 82% de les famílies apunten que les eines de control parental actual són insuficients per garantir la seguretat dels infants. En aquest sentit, la gran majoria dels europeus mostren un clar suport a la detecció d'abusos mitjançant la intercepció de missatges com ara correus electrònics o xats.
Aquí a casa nostra, el govern destinarà 50 milions d'euros per millorar els centres educatius, retirar amiant i climatitzar 104 equipaments ja aquest mateix estiu.
En total seran 442 actuacions a centres educatius, 408 de les quals corresponen al programa RAM, és a dir, Reforma, Ampliacions i Millores. Entre altres mesures, es climatitzaran 104 escoles i instituts i, d'altra banda, 24 estan relacionades amb la retirada d'amiant de centres d'arreu del territori amb una inversió de 6,2 milions d'euros. Es calcula que en els propers anys caldrà fer 271 actuacions per retirar tot l'amiant de les escoles i dels instituts catalans.
Un home de 80 anys ha mort ofegat aquest dijous a la platja de Sant Gervasi, a Vilanova i la Geltrú.
Diversos banyistes han trucat al 112 alertant que hi havia un home surant a l'aigua. Hi havia bandera verda i servei de socorrisme. Els vigilants han intentat reanimar l'home fins que ha arribat al servei d'emergències mèdiques, però ha acabat morint. Dues unitats dels bombers han donat suport i amb aquesta ja són 14 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des del 15 de juny. A les mateixes dates de l'any passat hi havia hagut 9 ofegaments mortals a les platges catalanes. Protecció Civil demana a extremar les precaucions a les platges, a les piscines i aigües interiors, sobretot els dies que fa més calor, i també demanen espais que sempre estiguin vigilats.
I l'empresa del sector de l'alimentació, Grup Palacios, ha demanat als consumidors que hagin adquirit una truita de patates elaborada per ells, que no l'hagin comprat, que no les provin, que les retornin a l'establiment on les van comprar.
En un comunicat, l'empresa explica que ha pres aquesta decisió per precaució i que aturarà, per ara, la seva fabricació a la planta de Modriana, a Segòvia. D'aquesta manera, Palacios també assenyala que les instal·lacions de l'empresa s'han inspeccionat en 4 ocasions i que els resultats han estat favorables. La truita s'ha distribuït a través de molts supermercats, com per exemple Chef Select, Auchan, Eroski, Consum, Dia, Ametller, Condis, El Corte Inglés, Carrefour, Alipende, Grupo IFA i Riquíssimo.
Doncs aquesta és l'alerta per aquests casos que s'han detectat de botulisme, presumptament a partir del consum de truites de patates elaborades per aquest grup Palacios, que per això ha llançat aquesta advertència. Més coses al Canal d'Urgell. Comença avui el segon torn de rec al canal principal amb l'objectiu d'intentar salvar la collita o, com a mínim, els arbres de fruits, els arbres fruiters, 15 dies després del seu primer torn de rec.
I aquest nou torn s'allargarà 10 dies i l'aigua repartirà seguint una nova pauta en funció de la superfície d'arbres a regar, segons ha informat la Comunitat General de Regants al Canal d'Urgell. Els productors de fruiters esperen fer fins a 4 torns de rec aquest estiu amb la dotació extra de 50 hectòmetres cúbics que va aprovar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a finals de juny. Els regants van decidir, a principis del mes, salvar la collita de les 9.300 hectàrees de fruiters que abasteix el canal, però fer-ho a canvi de sacrificar 13.000 hectàrees de cereal i farratge.
I gairebé 500.000 de persones han participat aquest dijous a Girona a la manifestació que s'ha fet contra les infiltracions de la Policia Nacional entre els col·lectius independentistes.
La marxa ha començat davant de la subdelegació del govern espanyol i ha acabat a tocar de la seu de la Policia Nacional a Girona. Els manifestants han cridat consignes contra el govern espanyol i també contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui han fet culpable de les infiltracions. Una marxa que ha acabat amb crits contra els Mossos que protegien la seu del cos nacional de la Policia Girona i també ha acabat amb la crema de fotografies de la gent que es va infiltrar a la vida del jove gironí. Un cas que va destapar la directa la setmana passada.
Pràcticament les 8:25 del matí. Anem als esports. Comencem. començarem parlant de la selecció espanyola femenina de futbol, amb 9 jugadores del Barça i un total de 5 jugadores catalanes que avui debuta al Mundial d'Austràlia i de Nova Zelanda. El primer partit mundialista de les espanyoles serà contra Costa Rica. De fet, jugaran d'aquí a ben poca estona, a partir de 9:15, Anna.
Sí, el combinat espanyol ha demostrat amb els amistosos previs que les jugadores es troben en bona forma i estan preparades per estrenar-se avui contra Costa Rica. Totes dues seleccions només s'han enfrontat una sola vegada. Va ser el 2015, en un partit que va acabar amb empat a 1. Espanya, que està al grup C de la fase de grups, també s'enfrontarà aquests propers dies a Zàmbia i al Japó. El seleccionador espanyol Jorge Vilda es mostrava confiat amb l'equip que té.
Es un equipo muy competitivo, son aguerridas, se cierran bien en defensa, esperamos un partido cerrado y con jugadoras que pueden ser peligrosas al contragolpe, sobre todo en los inicios de primera parte y de segunda parte, cuando están con toda la energía, pueden ser realmente peligrosas con sus transiciones.
Per aquest partit continua el dubte de si Alexia Putella sortirà de titular, perquè no es volen córrer riscos. A 4:45, de fet, arrencava un Nigèria-Canadà que ha acabat sense gols, i ara hi ha en marxa un Filipines-Suïssa. De fet, les suïsses estan guanyant per 1-0.
Una Copa del Món que tot just va arrencar ahir, amb resultat ja inesperat. Victòria de les dues anfitriones.
Sí, Nova Zelanda, el grup A, va superar Noruega per 1-0 donant la sorpresa del dia, i Austràlia, el grup B, també ho va fer per la mínima contra Irlanda. Un inici de Mundial que va estar marcat pel tiroteig a Auckland, al nord de Nova Zelanda, i seu de l'estadi inaugural del torneig, un tiroteig que va deixar almenys 8 ferits i 3 víctimes mortals, entre elles l'autor del tiroteig. Es desconeix de moment el motiu.
Vinga, i d'Oceania cap a Amèrica, el primer equip del Barça ja s'ha entrenat a Los Angeles, on la matinada de dissabte a diumenge serà 4:45, hora catalana. Jugaran el primer partit amistós d'aquesta gira de pretemporada pels Estats Units.
Jugaran contra la Juventus al Levi's Stadium de Santa Clara, i el defensa uruguaià del Barça, Ronald Araujo, candidat a ser capità la temporada que ve, diu que es considera un líder.
Siempre es un orgullo, ¿no? Que se pueda dar esa posibilidad, pero no depende de mí, es algo que lo eligen los compañeros. También se respeta mucho el tema de los tiempos en el club, ¿no? ¿Quién tiene más tiempo? Y nada, yo me considero un líder, más allá si llevo la cinta o no la cinta, yo soy un líder nato y creo que eso va a seguir así siempre.
Fins ara els capitans eren Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen i Sergi Busquets i Jordi Alba, però tant el de Badia com el de l'Hospitalet ja no hi seran aquesta propera temporada.
Mira, i parlant de Jordi Alba, ho hem anat dient, però encara no era oficial, ara ja sí. Aquestes últimes hores, l'Inter de Miami ha explicat de manera formal que l'ex lateral del Barça, Jordi Alba, s'incorpora a la seva disciplina aquesta temporada i que, per tant, jugarà amb Leo Messi i amb Sergio Busquets.
Sí, tot i així, el contracte de Jordi Alba serà diferent al de Messi i el de Busquets, mentre que els seus excompanys seran jugadors franquícia. Recordem que la MLS es pot tenir fins a 3 jugadors franquícia, que són els que tenen un sou més elevat a la resta de jugadors. Només el tindran Leo Messi, Busquets i el davanter veneçolà Josef Martínez. Alba serà de moment un jugador TAM, que vol dir que tindrà un sou màxim d'uns 2 milions de dòlars. Tot i així, se li ha promès que el segon any serà jugador franquícia. Alba portarà el dorsal número 18, com el Barça, i segons apunten diversos mitjans, l'Inter de Miami també estaria estudiant incorporar Andrés Iniesta i Luis Suárez. Per cert, que avui debuten Leo Messi i Sergio Busquets contra el Cruz Azul de Mèxic a les 2:00 PM, hora catalana.
Mentre estan aquí a Barcelona, al Barça se li complica, era bastant previsible, la sortida de Nikola Mirotic. De moment, el club li ha comunicat oficialment que li rescindeix el contracte de manera unilateral.
Com que no hi ha hagut acord amb el jugador, el club ha decidit acomiadar-lo de manera unilateral i, per tant, ara seran els tribunals els qui hauran de decidir. Mirotić ara té 20 dies hàbils per interposar una demanda per acomiadament improcedent, i un cop admesa serà un jutge el que citi les dues parts i fixi la indemnització. Mirotić tenia garantits 22 milions i mig d'euros els 2 anys vinents, i el més probable és que la justícia li garanteixi el cobrament de gran part d'aquesta quantitat. El Barça ha explicat que la decisió es deu a l'alliberament de massa salarial i al compliment del pla de viabilitat econòmica fixat pel club.
Un Mirotić, per tant, que a hores d'ara està acomiadat. Això sí, el que ja sabem és que en principi el seu pròxim destí és el Partizan de Belgrat, que és una decisió que no ha agradat gens a l'Estrella Roja.
Mirotić tindria paraulat el contracte amb el Partizan, i l'Estrella Roja estaria pressionant perquè el seu etern rival no se l'endugui. Segons Mundo Deportivo, es parla d'amenaces i fins i tot de la intervenció del president del país, Aleksandar Vučić, reconegut fan de l'Estrella Roja.
Va, i acabem amb un apunt del Tour. Kasper Asgreen s'ha emportat la 18a etapa de la ronda francesa.
Sí, el danès ha impedit que Philipsen aconseguís la seva 5a etapa en aquest Tour. A falta de 3 etapes pel final, la classificació general es manté amb Vingegaard com a líder a 7 minuts d'avantatge passatge de Pogačar. Avui es disputa l'etapa 19, una mitja muntanya de 173 quilòmetres amb meta a Poligny.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és divendres 21 de juliol. I el que farem, com sempre hem fet aquesta hora, és anar cap al RAC i actualitzar què ja està passant a les carreteres del país. Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Situació pràcticament normalitzada a la major part de la xarxa viària catalana, sense incidències destacades i amb alguns trams d'aturades esporàdiques d'intensitat de circulació ara a la C-17 entre Parets i Lliçà de Vall en sentit nord, també a la C-58 a l'enllaç amb l'AP-7 a Ripollet cap a Sabadell o a la mateixa AP-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa. Tota la zona del Llobregat ara mateix va fluida i a les rondes només queden trams curts de densitat sense cues a la B-20 en sentit sud a Roquetes i a Vallcarca i a la litoral l'únic tram amb aturades és a Ciutat Vella en sentit Besòs. Cap al Llobregat només hi ha lentitud ara al tram de la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I els detalls de la previsió meteorològica ens els explica, com sempre, el Jordi Miralles. Jordi, què passarà avui i com serà el cap de setmana? Bon dia.
Bon dia. Nuvolositat variable en aquests moments arreu de Catalunya. Uns núvols que s'han d'anar trencant, deixaran cada vegada més clarianes, però sempre estaran presents. I a la tarda aniran a més, especialment a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on hi haurà ruixats i tempestes, i avançada la tarda aquestes precipitacions també afectarien punts de la Catalunya interior i també alguns punts de l'interior i sud de les comarques de Tarragona. Aquestes precipitacions acompanyades també de pedra i de calamarsa de forma local. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors. Baixaran més a l'interior, tot i això encara màximes al Pla de Lleida interior de Tarragona, que poden arribar fàcilment a valors de 33 i 34 graus. A la costa no passaran dels 30, però amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogó i, per tant, al litoral, aquest descens tèrmic pràcticament ni el notarem. De cara al cap de setmana, moltes més clarianes, algun ruixat de mitja tarda al Pirineu, tant dissabte com diumenge, i les temperatures es mantenen estables dissabte i pugen una mica més de cara a diumenge.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Posant-nos al dia, com sempre, aquí a Ràdio Estel en aquest divendres 21 de juliol. Un dia que alguna notícia també se li pot endreçar una mica al govern espanyol. La Comissió Europea l'ha desmentit. Ha desmentit el govern espanyol perquè Europa assegura que l'any 2024 hauran de tornar els peatges a les carreteres del país, Olma.
Sí, de fet, Brussel·les va assegurar ahir que va donar el vistiplau a un pla de recuperació d'Espanya on es preveu la implantació de peatges a les principals autovies i autopistes a partir de l'any que ve. Europa surt al pas i es posiciona d'aquesta manera la polèmica sorgida durant el famós cara a cara electoral entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, on el Popular va dir que el 2024 tornaria els peatges i Sánchez ho va negar. En tot cas, Europa diu que avaluarà el compromís d'implantar peatges a partir de l'any que ve, una vegada que el nou govern que ha sortit a les urnes aquest diumenge sol·liciti el pagament dels fons europeus.
Mentrestant, aquí a casa nostra, el geriàtric Aragó de Barcelona manté en la seva estructura la qui era directora del centre, tot i l'escàndol pel brot de salmonella que va acabar causant 8 morts i que un jutjat està investigant.
La directora va ser cessada per ordre del Departament de Drets Socials quan es va tenir coneixement que el brot s'havia ocultat a les agències de salut pública, però el centre la manté actualment com a subdirectora. També es mantenen a la cúpula altres membres de l'equip directiu que està sent investigat. Segons detalla avui el periòdico, la dona continua presentant-se davant els familiars dels residents com a directora. Juntament amb ella també s'investiga el gerent i administració de l'empresa, la governanta i un metge per haver ocultat el brot de salmonella, i també se'ls investiga per la falta d'higiene que presentaven les instal·lacions quan hi van anar els inspectors.
Per cert, que davant d'aquest escàndol, el PSC ha reclamat, Olma, responsabilitats polítiques.
Sí, de fet, els socialistes han demanat al Parlament la compareixença de la cap del Servei d'Inspecció de la Conselleria de Drets Socials, Rosa Llor, perquè doni explicacions sobre l'actuació del departament en relació amb aquest brot de salmonel·losi.
I atenció, perquè el Tribunal Suprem ha tombat una norma que obligava a presentar la declaració de la renda per internet, només per internet. El Suprem diu a Hisenda que els contribuents si volen, també la poden presentar en paper.
La sentència dona la raó a l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, que va demanar a Hisenda, perquè l'any passat, el 2019, va emetre una resolució on deia que l'IRPF només es podia declarar per internet. Segons el Suprem, les administracions poden intentar arribar a l'objectiu de digitalitzar les relacions amb la ciutadania, però no pot imposar la seva utilització obligatòria. L'alt tribunal també recorda que aquesta norma de l'Agència Tributària no tenia en compte la condició personal del contribuent, així com la seva capacitat econòmica, tècnica o professional.
I atenció, perquè Shakira se les veurà amb la justícia espanyola per un segon cas contra Hisenda, justament. Un jutjat d'Esplugues li ha obert una altra causa per frau fiscal.
El jutjat d'instrucció número 2 ha admès a tràmit una nova querella de la Fiscalia contra la cantant colombiana. El magistrat investiga Shakira per dos delictes contra la Hisenda Pública relacionats amb la declaració de renda i de patrimoni de l'any 2018. Shakira ja serà jutjada el proper 20 de novembre per suposadament haver defraudat a Hisenda 14 milions i mig d'euros entre els anys 2012 i 2014. La Fiscalia li demana 8 anys de presó i una multa de gairebé 24 milions d'euros.
Més problemes per Shakira, que té més material per anar fent cançons. El Fons Monetari Internacional demana al Banc Central Europeu que torni a pujar els tipus d'interès. També els demana que segueixin avançant en una política monetària que sigui més restrictiva.
Una crida que arriba en un moment en què l'economia de l'eurozona ja ha donat símptomes d'esgotament després d'entrar en recessió tècnica el primer trimestre. El Fons Monetari considera necessari un enduriment més gran de la política monetària per tornar la inflació a l'objectiu del 2% de manera oportuna, a la qual cosa també contribuiria a aplicar una postura fiscal més estricta. La propera reunió del Banc Central Europeu està prevista pel proper dijous 27 de juliol per aplicar amb tota probabilitat una nova alça del preu dels diners del 0,25%, una cosa que el portaria a situar la taxa al 4,25%.
Atenció al que està passant a Catalunya. Els pins, els arbres, estan morint de manera sobtada arreu del país. Especialment s'ha detectat que està passant a les comarques d'Osona i del Berguedà, i els experts asseguren que la mort d'aquests arbres ha estat directament vinculada amb la sequera que van patir l'any passat.
Sí, aquest estiu estan apareguent pins amb les copes marrons de forma sobtada arreu de Catalunya, i quan això passa, que apareixen amb les copes marrons, és que els pins estan morts i que és impossible que rebrotin. Aquest fenomen pot passar mesos o inclús anys després d'un període de sequera, el que explicaria que, tot i que aquesta primavera sí que hagi estat més plujosa que la passada, els pins arrosseguen les conseqüències de l'estiu de l'any passat.
Doncs no és una bona notícia tampoc, per exemple, pel que fa el risc d'incendis. Pel que fa a Andorra, també sabem avui que l'autobús serà gratuït per a tots els residents durant tota la legislatura. Això vol dir, com a mínim, fins d'aquí 4 anys.
De fet, ara feia un any que els andorrans ja tenien el transport públic gratuït, però tot era part d'una prova pilot. Només durant aquest període, cada dia han circulat 4.000 cotxes menys a Andorra. I ara el Consell de Ministres ha aprovat que el bus sigui gratuït durant tot aquest mandat. L'objectiu, segons el govern andorrà, és continuar reduint l'ús del vehicle privat amb un transport més sostenible.
L'estiu és època de festivals, avui n'arrenca un altre, se'n posa en marxa un a Roses, a l'Alt Empordà, el festival Sons del Món, el tret de sortida aquesta nit, a càrrec de Chanel, de Vico i de Locomia.
Aquest any el festival arrenca amb més de 15.000 entrades ja venudes. Pels escenaris dels Sons del Món també hi actuaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Antonio Orozco i Zaz. També de Jacksons, coneguts com a Jackson 5, que Roses faran el seu únic concert a Catalunya. La programació també compta amb artistes catalans com Sopa de Cabra, en un dels dos únics concerts que faran a Catalunya. També els Stay Homes i Julieta, o artistes locals com Ariadna Vieira, Del Puerto o Madame Mustache. La Cirereta del Pastís la posarà l'artista Rafael, que protagonitzarà l'últim concert dels Sons del Món, i això serà el 7 d'agost.
Vinga, gràcies, Olma. Moment de recapitular aquí a Ràdio Estel. Explicàvem que a aquesta hora s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè la línia R12 de Rodalies està tallada i no hi circularan trens com a mínim fins d'aquí a uns 20 minuts, a partir de les 9 del matí, en el tram entre Manresa i Calaf. A partir de les 9 veurem si es pot recuperar. Tot plegat és conseqüència de l'incendi a la catenària que va acabar afectant a un tren aquest vespre, en una situació que ha deixat a 8 persones ferides. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El foc ha afectat el sostre d'un dels vagons del tren que circulava direcció Cervera i va quedar aturat entre dos túnels, al Rajadell, al Bages. 9 dotacions de bombers es van desplaçar fins a l'incendi per apagar el foc i evacuar els 70 viatgers que anaven al tren. Estarem pendents si en 20 minuts torna la circulació de trens a l'R12.
I atenció, perquè encara es pot votar per correu. Es pot fer fins avui a les 2 del migdia. La Junta Electoral Central ha acceptat la petició de Correus d'ampliar el termini de vot amb l'objectiu que l'empresa pogués acabar de repartir la documentació que encara els quedava pendent.
Segons l'empresa pública, dimarts encara no havien recollit la documentació per votar un 9% dels que havien demanat el vot per correu. Ahir a Catalunya faltaven per entregar els vots a 15.000 persones, tal com van explicar des de la UGT aquest programa. Avui, a les 2 del migdia, s'acaba el temps per votar per correu.
Últim dia de campanya electoral. PSOE i PP segueixen frec a frec, mantenen la lluita per liderar el bloc que pugui sumar majoria diumenge a la nit quan s'obrin les urnes i, per tant, acabar formant govern a la Moncloa.
Els socialistes asseguren que estan de remuntada mentre els populars apel·len al vot útil per desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Els independentistes mantenen les desavinences i des de Junts acusen els republicans de rebaixar el preu de la investidura. Yolanda Díaz assegura que el PP i Vox volen incendiar Catalunya.
De com ha anat aquesta campanya electoral i del que pot implicar per Catalunya en parlarem ara d'aquí uns instants. Saludarem el Jordi Muñoz, que és politòleg i és director del Centre d'Estudis d'Opinió. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra vigilaran de prop un miler d'agressors sexuals aquí a casa nostra per evitar que reincideixin. La policia catalana ha creat una unitat especialitzada justament per controlar aquest tipus de delinqüents per evitar o intentar evitar que tornin a cometre cap agressió sexual.
Les denúncies per agressions sexuals han augmentat i la policia catalana ha decidit crear un cos d'agents especialitzat en seguir i controlar aquests delinqüents per evitar que tornin a reincidir a Catalunya. Hi ha un miler d'agressors sexuals que tenen risc de tornar a cometre un crim.
La directora del geriàtric que va ocultar un brot de salmonella continua treballant en aquell centre. Avui ho explica el periòdico.
La directora va ser cessada per ordre de la Generalitat quan es va tenir coneixement que el brot s'havia ocultat a les agències de Salut Pública, però el centre la manté actualment com a subdirectora. També es mantenen a la cúpula els altres directius que el jutge investiga per aquest brot de salmonel·losi que va deixar 8 residents morts.
I mor un altre banyista a les platges de Catalunya. Ja en van 14 aquesta temporada. En són 5 més que l'anterior en el mateix període. En un informe de la Universitat Rovira i Virgili apunta que un dels problemes és que no tenim prou socorristes per cobrir tot el litoral.
L'última víctima és un home de 80 anys que mor ofegat aquest dijous a la platja de Sant Gervasi, a Vilanova i la Geltrú. En aquest cas hi havia bandera verda i també servei de socorrisme. Els vigilants han intentat reanimar l'home fins que ha arribat al servei d'emergències mèdiques, però ha acabat morint.
La Comissió Europea assegura que el govern espanyol es va comprometre a tornar a posar peatges a les autopistes i autovies i a fer-ho l'any vinent. Europa contradiu d'aquesta manera el govern espanyol, que assegura que no s'ho ha plantejat.
Brussel·les assegura que l'executiu de Pedro Sánchez va incloure la implantació de peatges, autopistes i autovies a partir del 2024 com a part del pla de recuperació de l'Estat per poder rebre fons europeus. Així, esmena la pàgina la ministra Raquel Sánchez, que va desmentir aquesta opció després que la DGT la tornés a plantejar.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola femenina de futbol debuta avui a 2:15 del matí contra Costa Rica al Mundial Femení. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. El seleccionador Jorge Vilda assegura que l'equip està preparat, però de moment continua el dubte de si Alexia Putella sortirà a l'11 titular perquè no volen córrer riscos després que l'any passat es lesionés a 3 dies del debut.
I en bàsquet, el Barça ha comunicat a Nikola Mirotić de manera oficial la rescissió del seu contracte de manera unilateral.
El montenegrí ara té 20 dies per denunciar el Barça per acomiadament improcedent i en cas que aquesta denúncia tiri endavant, un jutge haurà d'escoltar els arguments de totes dues parts. The screen door slams.
Va, que avui posem el punt final al matí a Ràdio Estel i em venia de gust que sonés una de les millors cançons de la història del rock, una d'aquelles que et crida a recordar-te que la vida és mirar enrere, però sobretot és tirar endavant. Això és Thunder Road. És una versió del 1995 amb la Melissa Etheridge i el Bruce Springsteen. Don't send me home again. Just can't face myself alone again.
won't you run back inside, darling? You know just what I'm here for. So you're scared, thinking that maybe we ain't that young anymore. Wish your little faith has magic in the night. Ain't beauty, but hey, you're all right. When it's all right with me, you can hide covers and study your pain. Understood. All the redemption I got to offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it real somehow, tell me what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your head. All the nights busted over these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. Spinning these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the track. Oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land.
Ràdio Estel.
Aquest divendres 21 de juliol és el darrer dia de campanya electoral, demà jornada de reflexió i diumenge ja sí, anar a les urnes. 23 de juliol tocarà votar, es tancarà, per tant, una campanya electoral intensa, una campanya electoral molt polaritzada, una campanya electoral que s'ha plantejat pràcticament com un plebiscit a la figura del president espanyol, de Pedro Sánchez, de la tria entre la dreta i l'esquerra per governar aquest país, una campanya electoral clarament monopolitzada pel Partit Popular i pel PSOE justament per aquest discurs, i que ha tornat a posar de la taula, a damunt de la taula aquí a Catalunya, una cosa que havia existit durant molt temps i que potser havia quedat una mica maquillada i que ara torna a aflorar, probablement, que és això que n'havíem dit històricament al vot dual. Avui teníem ganes de parlar-ne d'aquest escenari, de quina és la situació des d'un punt de vista polític i social que hi ha ara mateix a casa nostra, i sobretot quins escenaris es podrien començar a obrir a partir de les eleccions d'aquest diumenge. Avui al matí ens acompanya el senyor Jordi Muñoz, que és politòleg i és el director del Centre d'Estudis d'Opinió. Senyor Muñoz, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Una de les idees que ha anat allargant-se, no?, que ha anat tenyint tota aquesta campanya electoral, és que segurament es tracta d'una de les eleccions des d'un punt de vista de la transcendència política més importants que hi ha hagut a l'estat espanyol. Li pregunto al senyor Muñoz, politòleg, comparteix aquesta visió? Són realment unes eleccions des d'un punt de vista polític de les més transcendents que hi ha hagut?
Bueno, sí. Normalment diem que unes eleccions són molt transcendents quan el resultat canviarà molt l'orientació ideològica del govern, no?, i les polítiques que es faran, i en aquest cas tot sembla, segons els números que tenim damunt de la taula, que estem davant d'una disjuntiva entre una coalició de l'esquerra amb partits sobiranistes catalans i bascos donant suport al Parlament i una coalició de la dreta i l'extrema dreta, no?, i per tant són com dos pols molt, molt allunyats ideològicament, i en aquest sentit sí, són molt transcendents les eleccions, perquè tindran moltes conseqüències sobre el que passarà els propers anys, les polítiques que es faran.
Clar, nosaltres hem, a través dels mitjans de comunicació, hem pogut anar seguint la infinitat d'enquestes que s'han anat publicant. També és veritat que, com que estem en aquesta situació que la llei no permet publicar enquestes aquí, doncs des de dilluns estem obligats a fer un clic més. Què li sembla això, per cert? Ara li pregunto al director del Centre d'Estudis d'Opinió. Té sentit que en el món actual no es puguin publicar presumptament enquestes a través de mitjans de comunicació espanyols, quan tenim un abast mundial en aquesta senyora?
No, jo crec que no. De fet, jo crec que el que no té sentit és la prohibició en si, fins i tot si tampoc tinguéssim accés a enquestes publicades a fora, perquè al final les enquestes són un element més d'informació que tenen els votants damunt de la taula a l'hora de prendre la seva decisió, no? Jo crec que al final tots, en la nostra vida quotidiana, apreciem les millors decisions quan tenim tota la informació, i en aquest cas, per prendre la millor decisió de vot, pues, és important tindre tota la informació sobre què proposen els partits, què són els seus candidats, les seves trajectòries, etc., però també sobre quins són els resultats més probables per a poder prendre decisions, allò que en diem de vegades el vot estratègic o el vot útil, també.
Clar, passa que ara n'hem vist tantes d'enquestes, perquè pràcticament tots els mitjans de comunicació en fan, a banda de les que s'hagin pogut anar publicant, la vostra, que va sortir ara ja fa uns quants dies, o el mateix TIS, no?, que ha anat publicant allò en arrencar la campanya, al mig de la campanya. El dubte, veient-ho des de fora, és que no sé si era informació o arma electoral tanta enquesta, senyor Muñoz.
Bueno, això ho podem dir, diguem, de tot el que passa durant la campanya, i tota la informació que donen els mitjans de comunicació, les interpretacions que es fan dels debats, etc. És veritat que en un context en què els mitjans, sobretot els digitals, s'han fragmentat tant, no?, i n'hi ha tanta oferta de digitals diferents, i a més el cost de les enquestes ha anat baixant, perquè es fan moltes enquestes online amb diferents metodologies que són més econòmiques, doncs, bueno, estem exposats a més enquestes i d'una qualitat variable, que per mi aquest és el problema, no?, que la ciutadania tingui elements per destriar el gra de la palla i per poder identificar la qualitat de les enquestes, no?, com amb qualsevol altre producte informatiu.
Clar.
Clar,
un dels dubtes que hi ha damunt de la taula, que no sé quina lectura en fa vostè, parlàvem d'aquesta campanya, que ha sigut realment una campanya molt, molt polaritzada, no?, entre aquests dos blocs de la dreta i de l'esquerra, però que també des d'un punt de vista mediàtic el mateix candidat socialista Pedro Sánchez i el del Partit Popular, Núñez Feijóo, han capitalitzat molt, no?, segurament perquè van començar amb aquell cara a cara i després per les conseqüències i derivades d'aquell cara a cara. Aquest tipus de campanya ha tingut o creu que tindrà la capacitat de distorsionar com havia sigut el vot electoral a Catalunya, parlant d'eleccions generals, segurament des del 2010, 2011 cap aquí, senyor Muñoz?
En el sentit de concentrar més el vot...
En aquests dos partits, no? Perquè aquests dies han anat apareixent algunes enquestes i n'hi ha que no han aparegut, però que sabem que existeixen, que estan parlant que pot passar fins i tot que a Catalunya el Partit Popular pugui acabar sent segona força aquest diumenge en vots, no?
Les enquestes apunten a que es recupera, diguem, amb tota la seva força un antic patró de comportament que hi havia a Catalunya en les eleccions generals, que és que n'hi ha un segment de l'electorat que vota a partits d'àmbit català en les eleccions al Parlament i quan arriben les eleccions generals prefereix votar per partits estatals. No? És el que anomenàvem el vot dual, que de fet ha existit sempre a Catalunya en proporcions diferents. Jo crec que la gran excepció va ser el 2019, que pot ser per el context, recordem, del judici, del procés i el context post-2017 encara, tan intens, es va suspendre d'alguna manera el vot dual i molts votants que tradicionalment tenien aquest comportament doble el van suspendre, però ara sembla que tornaria i tornaria amb bastanta força.
Uh-huh. Això vol dir que alguna cosa més enllà de la política, també des d'un punt de vista sociològic, alguna cosa ha canviat a Catalunya? O és la demostració que les campanyes electorals, senyor Muñoz, encara tenen la capacitat de mobilitzar vot?
Bueno, sabem que la gent vota opcions diferents en eleccions diferents, no? A Catalunya tenim molta experiència d'això, han hagut anys, recordem el 2015, on va haver-hi eleccions al Parlament, eleccions municipals, eleccions al Parlament i eleccions generals, i van guanyar tres formacions diferents, no? Això forma part de que els votants són més sofisticats del que de vegades pensem o del que de vegades representen els mitjans de comunicació, no? I els votants, fins i tot si no estan molt polititzats, si no segueixen quotidianament la política, sí que tenen una idea bastant acurada, no? I llavors prenen les decisions en funció del context. I sembla que en aquest cas a Catalunya el que pesa més és la voluntat d'impedir que el PP i Vox arribin a la Moncloa, i n'hi ha molta gent que pensa que el camí més directe és votar el Partit Socialista, en aquest cas. És una cosa, de fet, que des del punt de vista de la lògica del sistema electoral tampoc és tan evident, perquè els partits d'àmbit català tenen representació i en tenen a les quatre províncies, i és fàcil que és molt probable que en tornin a tenir, no? I per tant, ningú no estaria llançant el seu vot votant a partit sense representació.
En canvi, aquests dies, senyor Muñoz, durant la campanya, quan hem parlat de què pot afectar el vot independentista, em refereixo al vot a la quantitat, de vot independentista, hem parlat més, segurament, de l'abstenció que no pas d'aquest vot dual.
Sí, això és una cosa que m'ha sorprès, perquè és veritat que durant tota la campanya s'ha parlat molt de l'abstenció independentista, que és un fenomen que nosaltres a la nostra enquesta, que també és veritat que es va fer molt aviat, es va fer només acabar les municipals i, per tant, queda una mica antiga perquè han passat moltes coses, no? Però nosaltres a la nostra enquesta quantitativament detectàvem molt més vot dual de simpatitzants de partits sobiranistes cap al Partit Socialista i Sumar que no pas abstenció declarada, diguem, de simpatitzants independentistes. Quantitativament em sembla que és molt probable que sigui molt més gran el vot dual que no pas aquesta abstenció.
Clar, és que justament li feia aquesta reflexió justament per això, perquè havia mirant-me les dades de l'enquesta, hi havia aquest element, i precisament, no, vostè hi feia referència perquè han passat moltes coses, li volia demanar si malgrat tot encara creia que és així, no? És a dir, que segurament aquestes eleccions de diumenge estaran més marcades per aquesta dualitat i per aquesta polarització que no pas perquè la gent finalment acabi decidint que no vota, no?
A mi em fa l'efecte que sí. El que passa és que també decir que el tema de l'abstenció és una de les coses més difícils per a les enquestes, per als que fem enquestes, perquè els abstencionistes de vegades també s'abstenen de contestar a les enquestes, no només d'anar a votar, no? I per tant, són un grup de la població que és difícil d'estudiar, i per això sempre ho faig, diguem, entre parèntesis, perquè n'hi ha bastanta incertesa, però jo diria que serà més important el fenomen del vot dual que el de l'abstenció sobiranista.
Al final estem parlant, l'abstenció aquí a Catalunya, segurament, com a mínim mirant el que ha passat els últims 10 anys, els últims 15 anys, és una xifra que acaba rondant que al voltant del 30% del cens electoral, no? Estan entre el 30-35% del cens electoral. No sé si les dates, tal com ha anat aquesta campanya, creu que el fet que sigui estiu hi tindrà alguna incidència o no en això de votar?
Bueno, pot tindre una incidència en algun sector de la població, de gent que més jove o que pugui estar de vacances, menys motivada per anar a votar, però també hem de dir que segurament la polarització i la percepció de transcendència que parlàvem al començament de l'entrevista segurament contrarrestaran, diguem, els inconvenients del mes de juliol, i és probable que la participació sigui força alta.
Em deia que segurament els abstencionistes són els més complicats de gestionar des del punt de vista de les enquestes, no? Per situar-los en un espai o un altre, però l'abstenció té fotografia a Catalunya, senyor Muñoz? És a dir, sabem a Catalunya si l'abstenció, no ho sé, és de joves o de gent de mitjana edat o de gent més gran, o si l'abstenció és de dretes o l'abstenció és d'esquerres? És a dir, l'abstencionisme a Catalunya està identificat en general?
Sí, la millor manera d'identificar l'abstencionisme és mirar els mapes.